Mira, et anava a dir que ja ens havíem tret de sobre el Black Friday, però ja veus que encara es parla del post-Black Friday i, a més, avui és el Cyber Monday. Que el Cyber Monday és un dia que es van inventar també per fer un estil Black Friday, però només centrat a productes electrònics, informàtica i electrònic, i televisors i tot això. Ja veus que tot això s'ha barrejat d'una manera totalment salvatge i que seguim en van. Però avui també és un dia important a Espanya. Avui és el dia del mestre a Espanya. I és una professió que tots tenim claríssima, tenim claríssim que és important, molt important, però que després, a l'hora de la veritat, no li donem la importància ni que hauria de tenir. Pares, alumnes i resta de la societat. El mestre abans era una figura respectada i avui en dia, vaja, de respecte poc. I ho diuen les enquestes i ho diuen les xifres, que cada vegada hi ha més mestres que pateixen agressions per part dels alumnes i dels pares dels alumnes. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Comencem setmana, és dilluns, avui 27 de novembre. Ho fem amb pràcticament 9 graus a la ciutat de Lleida, 8.8. Hem baixat a una mínima de 1.9, ja comencen a ser temperatures, doncs, acord a la data que tenim al calendari. No ha glaçat, però s'ha quedat a 2 graus positius, dia nuvolat, i això també farà que la sensació tèrmica, doncs, sigui més baixa. D'aquí un moment busquem la darrera hora informativa, però abans el que fem és buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida predominarà el cel ennuvolat, sobretot en punts del Pirineu, on poden caure precipitacions amb cota de neu entorn als 1.700-1.900 metres. A últimes hores de la jornada també apareixeran bancs de boira a la depressió central i a la vessant nord del Pirineu, i amb temperatures que aniran en descens, on es poden produir glaçades dèbils. Arribarem de màxima als 18 graus a Lleida, 17 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. De cara a demà dimarts, predominarà igualment el cel ennuvolat amb precipitacions en punts del Pirineu durant la primera meitat del dia, amb cota de neu entorn als 1.500-1.700 metres. També tindrem bancs de boira matinals i també que poden aparèixer a últimes hores en punts de la depressió central, i amb vent que es pot reforçar, sobretot en punts del Pirineu, amb possibles ràfegues que poden ser molt fortes durant el matí i que aniran disminuint d'intensitat per la tarda. Temperatures: arribarem als 18 graus a Lleida, 14 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. 12:23 minuts, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
No és broma que tenim un problema amb el tema de la falta de respecte, del respecte que ha perdut la figura de la mestra i del mestre al nostre país. Que si vols, i si ens posem filosòfics, podem anar més enllà, i és un reflexe ja de la societat i de la deriva que tenim amb valors, amb manca d'educació, perquè el que passa a les ciutats, moltes de les coses, és una falta d'educació flagrant. I és així. Parlo del manteniment, eh? Evidentment, l'Ajuntament hi pot fer més, i segurament hi hauria de fer més, però hi ha moltes altres coses que depenen dels que hi vivim, i de vegades veus coses incíviques pel carrer, que no és cap revolució política, ni cap malestar social, ni cap història, simplement és ser un maleducat, que no tenen a veure amb res de la inversió ni del manteniment d'una ciutat. I dic que tot això ho podem extrapolar després a les aules. Per desgràcia, si fa temps que no parles amb una mestra o un mestre i en coneixes algun, pregunta-li. Us asseieu amb tranquil·litat, pregunta-li. Escolta, com te sents? Creus que es valora la teva feina? Et respecten? I em dius què t'han dit? Fixa't, que t'ho poso fàcil. Jo no et dic res. Tu pregunta i em dius què t'han dit. Enviem un missatge, va. 664-526-180-664-526-180. En fi, jornada negra a la xarxa viària lleidatana. Aquest cap de setmana, un motorista de 55 anys ha mort ahir diumenge al migdia en un xoc amb un turisme a la carretera LP 9221 a Lleida. L'avís de l'accident es va rebre quan faltava un minut per les dues del migdia al quilòmetre 0,9 d'aquesta carretera, que és la que surt del barri de Pardinyers cap a Torre-serona. Arran de la incidència es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. En el sinistre també hi ha hagut un ferit menys greu que ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de la capital del Segrià. I a voltes també amb les rodalies, els trens i les averies. Hi ha hagut una averia al sistema de gestió del trànsit ferroviari a causa d'un robatori de cablejat de coure que, entre d'altres, ha afectat la R3 aquest dilluns i que ja ha quedat reparada. Aquesta línia és la que arriba, entre d'altres, a Puigcerdà. Si has d'agafar el tren, doncs informa't de l'estat dels retards i si tot va a l'hora i si tot s'ha restablert. Segons Adif, tot està en ordre ja. I a Lleida Ciutat, la Fiscalia ha arxivat les diligències contra el regidor de Vox a Lleida, Josep Roca, que va fer una publicació contra Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a la xarxa social X, on se'ls podia veure sobre el cotxe de la Guàrdia Civil durant les protestes davant la Conselleria d'Economia l'any 2017, i que afirmava que, obro cometes, en un altre país haurien estat abatuts. En l'escrit del fiscal, al qual s'ha pogut tenir accés, apunta que, malgrat els fets, que poden ser reprobables, no són prou greus per actuar en el marc de la jurisdicció penal. I és que, tot i que Roca va eliminar la publicació després de rebre una allau de crítiques, no s'ha retractat encara. Els grups del PSC, Esquerra, Junts i Comú van denunciar el cas a Fiscalia el passat dia 10 de novembre. I marxem ara cap al territori, cap a la nostra província. Resulta que hi ha la historiadora, que es diu Ona Balló, és becada pel Parc Natural de l'Alt Pirineu i estudia l'espai sonor de 14 esglésies i ermites de l'Alt Pirineu, 13 del Pallars Sobirà i una del Pallars Jussà. Balló ha recorregut els camins tradicionals que unien les esglésies i ha anat recollint els sons. En aquest viatge a peu ha estat acompanyada del músic Arnau Obiols. Tot i que l'estudi es troba en una fase inicial, la historiadora ha explicat que ja ha detectat un so que és comú a totes les esglésies amb el que inicialment no hi comptava: l'aigua del riu. Aquest so, en molts casos, no l'escoltava, però els micròfons de la gravació sí que ho han fet. Balló també ha diferenciat el so que apareix a l'exterior dels temples i el que es troba a l'interior. La historiadora Ona Balló ens explica quin és l'objectiu d'aquest estudi.
La idea és fer un estudi sobre els ambients sonors de cada una de les esglésies. Ambients és una paraula, diríem, bastant rica, perquè d'entrada un ambient sonor doncs seria l'acústica d'una església, però també tota la tradició oral que ha tingut a través del temps, com s'ha relacionat amb el poble i quina ha estat la utilització de l'església. De vegades, en alguns casos, també funcionava com a mercat. És a dir, tota una tradició oral que travessa una església, més enllà de les pintures per les quals se les ha donat a conèixer històricament.
Aquest coneixement servirà per millorar la gestió i conservació del parc a partir d'una base científica més sòlida i també per divulgar el coneixement generat a la societat local. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que uns 400 empresaris lleidatans es van reunir la setmana passada, com ja et vam explicar, la 6a edició de Lleida Empresa, un esdeveniment anual que organitzen des de Pimec Lleida amb l'objectiu de fomentar el teixit empresarial de la demarcació i posar en comú els principals reptes que afronten. La falta d'infraestructures i atracció i retenció de talent són els principals reptes de les pimes lleidatanes.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
a Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
En fi, això dels resultats de cap de setmana dels esports, ja sabeu que, mira, ja n'hi ha de molts tipus. Aquest ha estat bo i no té explicació del per què un altre cap de setmana doncs, va ser molt dolent. O sí que té explicació, perquè és veritat que hi ha clubs doncs, que treballen a molt temps vista i els fruits van sortint. Sigui com sigui, anem a gaudir del cap de setmana bo. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, home, és un plaer parlar d'aquest cap de setmana, però jo crec que en aquest cas és el factor local.
Bueno.
S'està demostrant especialment, potser a Lleida Ciutat, tant el Barris Nord com el Camp d'Esports, que són dos autèntics bastions. Fixa't tu que si ara fiquéssim les dues instal·lacions, sol han vist una derrota, que és la del Força Lleida davant del Tizona Burgos. Vull dir, no? És a dir, que per tant el públic que combina les dues instal·lacions està aquesta temporada d'enhorabona. Si ens centrem ja en l'últim, el Camp d'Esports 3-0 davant de l'Andratx, el Lleida guanya, reforça el seu liderat en solitari i amb 3 punts respecte al segon classificat, és a dir, la distància més important des de que ha començat la Lliga, aprofitant la derrota de l'Hèrcules 3-1 al camp del Saguntino, i sobretot és la victòria 3-0 i la manera de jugar de l'equip de Viadero. El Lleida és, bueno, infinitament victoriós davant de l'Andratx, és a dir, que és justa la victòria perquè va jugar molt i molt bé. Especialment els primers 15 minuts, quan l'equip no va marcar, però la sortida del Lleida va ser brutal, amb un equip tancat, buscant sempre els espais. Va haver un pal de Mateo al minut 5, va haver-hi 4 centrades a l'interior de la gran, que per un centímetre o per dos o per una, a vegades en cert de la defensa, no van poder acabar amb gol, però molt bé, molt bé el Lleida, molt bé, 3-0, gols de Xuli, Antonio Romero i Ton Ripoll.
Derrota de l'Hèrcules, derrota de l'Europa, sí. Empat del Badalona, per tant, el Lleida torna a tenir un partit de marge,
sí,
per seguir sent primer. O sigui, faci el que faci, a no ser que hi hagi una diferència abismal de
correcte,
gols,
6 gols.
Seguirà sent primer.
Sí, sí.
I això ja dona certa tranquil·litat.
De pou de cara a sistema aigües, si hi ha set, no?
Et diré una altra cosa.
Sí, anem a Camp del Penya Independent diumenge, sí, a les 12, partit difícil, evidentment.
Però el cinquè, que és el darrer, sí, que juga
a 12,
playoff,
a 11.
El tenim a 11 punts. Amb la qual el tema ja de jugar al playoff comença a agafar molt cosa.
Sí, 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 a part la manera que està jugant l'equip. És a dir, l'equip està jugant molt bé, l'equip està demostrant que per fi al Camp d'Esports, allò que ens havien dit de que amb aquesta categoria sol se guanyava per detalls i per pressió defensiva, no és fals, però també es pot jugar bé al futbol.
Clar.
L'important és la selecció de jugadors que tu facis i la manera que ho disposis. I el Lleida Esportiu està jugant també de Viadero, que això ens quedarà de cara a les pròximes temporades, independentment de la categoria amb la qual estem. És a dir, això és el que vol la gent.
Clar.
Això és el que volem, que sigui un equip divertit. Després ja sabem què perdrem. És evident, i aquest any ara portem 7 victòries de 7 a casa. També potser és per la forma de jugar. S'ha de ser valent, s'ha de ser divertit i has de fitxar aquesta selecció de futbolistes.
Clar. Victòria del Força Lleida.
Molt bé,
victòria
davant del Betis.
De Lleida llista.
Importantíssima, 3-4.
Calcant el mateix de l'última, sí, jornada, 3-4, el que vulguis, però són 3 punts,
sí, no, d'or. No. 8ens, 12 punts, i ara dijous ja comença la Champions. Era una victòria importantíssima a la pista
de fer,
del Mataró.
Aquestes victòries.
I a més vam haver de sortir escoltats pels Mossos d'Esquadra, amb tancant a final, amb dos jugadors que ara poden ser sancionats, escopinades, que això passi a l'hoquei ja és increïble,
sí.
Bueno, està passant a tots els esports,
sí, sí, sí.
És un problema de la societat, però són 3 punts d'or, com els 3 de Caldes. Ara dijous comença la Champions i el partit de casa davant del Girona també serà molt important per ja buscar una situació cada vegada més còmoda a la classificació abans d'iniciar aquest carrusel de partits europeus.
En parlem a partir de 2:45 a la radiografia.
Jo estaré avui en una altra cabina,
Bueno, sí, sí, però t'escoltarem igual. Gràcies,
Sergi.
Gràcies,
fins ara.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
4 minuts i mig per sobre de 1:45. És dilluns 27 de novembre. Aquesta setmana ja, el divendres, ens plantarem a 1 de desembre. No arribem als 9 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. De seguida rebem consells locals. I després, ja saps que a partir d'aproximadament 1:45, hi posarem somriures a les cares de la gent, ja saps, amb el Joel Carnicer.
COPE.
Cope Lleida.
Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday.
I ara ens arriben els consells d'àmbit legal. Ja saps, que els amics de Q2 Consultors ens acompanyen cada dilluns i que tu els pots consultar, els pots visitar d'una manera fàcil. Mira, a través d'internet a www.q2consultors.com. Tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, que estan al passeig de Ronda número 57. I si no, aquesta primera trucada, que sempre és fàcil i sempre, escolta, avançaràs temps i ja tractaràs amb una persona que portarà el teu cas de manera personalitzada. 973-28-28-18, 973-28-28-18, 973-28-28-18, fàcil de recordar. Josep Lluís Gómez, advocat, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, anem a tocar avui un tema que ja n'hem parlat alguna altra vegada, però que ens ha consultat la gent, i anem a ampliar-lo una mica més. Anem a parlar de tipus d'incapacitats reconegudes davant de la Seguretat Social. I quan parlem d'incapacitats reconegudes davant de la Seguretat Social, no estem parlant de grans incapacitats o de grans accidents, sinó de tot una mica, fins i tot de la baixa perquè estic refredat. Pues escolta, allò és una baixa i per tant és una incapacitat temporal, però és una incapacitat. Per tant, anem a parlar de tot plegat, com se demana, si em passa per la feina que desenvolupo, si em passa anant a la feina. Hi ha cosetes per parlar, Josep Lluís.
Pues sí, hi ha cosetes de què parlar, i a més, quan parlem de... El que anem a parlar és de la incapacitat reconeguda per la Seguretat Social, i que perquè consti que hi ha un concepte d'incapacitat diferent. No és el mateix incapacitat que discapacitat, que invalidés. La invalidés és quan jo tinc una pèrdua funcional d'un membre, un dit, una mà, un braç, de tal manera que jo puc ser invàlid però no necessàriament incapaç. I la incapacitat ja parlaríem de les conseqüències. És a dir, d'aquella pèrdua i relacionada amb la meva activitat laboral o professional, no? Aleshores, distingint també lo que és la capacitat civil, de lo que són la incapacitat o invalidés quan les assegurances que puguem tindre de vida, i distingint-ho també del concepte que pugui haver en matèria d'ajust, per exemple, amb benestar social, no? O sigui, que ja la parauleta la podem utilitzar en molts àmbits, són diferents. Aquí anem a parlar amb laboral de la incapacitat temporal, que tu feies al·lusió ara amb aquest refredat, o la incapacitat permanent. La temporal és el que nosaltres coneixem com a baixa mèdica.
La baixa, sí.
Evidentment, per poder tindre una baixa laboral, primer hem d'estar d'alta laboral. Laboral, no?
Ah, clar.
Aleshores,
sí, és evident.
Aleshores, no, però una persona pot tindre una activitat invalidant, pensem en un estudiant, en una persona jubilada, en una mestressa de casa que no...
Uh-huh.
Però no hi ha una baixa laboral aparellada, no? Aleshores, jo el que faig és deixo de prestar els meus serveis sense deixar de cotitzar, i aleshores jo el que... Jo percebré també una pensió, que veurem quina serà, i aquesta situació pot durar, en principi, 18 mesos, o fins a 18 mesos, amb una excepcionalitat que pot arribar als 2 anys, als 24 mesos. Val? I aleshores caldrà veure, tot i que només hi ha un tipus d'incapacitat, sí que l'origen és diferent i la prestació que rebre és diferent si és un accident de treball, si és una malaltia professional, si és un accident no laboral o si és una baixa per malaltia comú. Aleshores percebreu un percentatge superior o inferior, tenint en compte que no n'hi ha prou amb això, sinó que tindré que veure a la meva empresa quin conveni col·lectiu tinc, perquè això també podrà suposar una diferència. Val? I avui en dia pues, la baixa se pot demanar per moltes qüestions. De recent incorporació, per exemple, la baixa mèdica per menstruació incapacitant, per interrupció de l'embaràs, des de la setmana 39, per diversos factors. I després d'aquesta invalidesa temporal, pot venir una situació d'invalidesa o d'incapacitat permanent. com a conseqüència d'aquesta infermetat o lesió, de tal manera que, diguem-ne que, en principi, tot i que això és revisable, durant la resta de la meva vida laboral, pues, no puc dedicar-me a aquella activitat. Val? Aleshores, en aquests casos caldrà veure en cada cas quin... què s'exigeix, perquè hi ha casos en què s'exigeix un període mínim de cotització, vale? Hi ha altres casos en què no, i aleshores podrien tindre diverses situacions d'incapacitat i diverses prestacions a canvi. La incapacitat permanent parcial, en aquest cas d'aquí no hi ha una pensió permanent, sinó que hi ha una quantitat fixa, que es paga el treballador per aquesta disminució del seu rendiment, i consisteix en 24 mensualitats de la base reguladora, i no extingeix el contracte laboral. És a dir, jo continuo amb aquell contracte. Hi hauria la incapacitat permanent total pel treball habitual, val? El qual significaria que jo no em puc dedicar a la meva professió habitual, i en aquest cas es percebria si hi ha una mensualitat del 55% de la base reguladora, encara que si és major de 55 anys, en aquesta quantitat es millora. I això seria compatible amb la possibilitat de realitzar un altre treball. Hi hauria la incapacitat permanent absoluta, ja seria el grau següent superior, que seria per qualsevol tipus de professió, i aquí rebríem una prestació equivalent al 100% de la base reguladora.
Quan dius la base reguladora, què és exactament?
Bueno, seria aquí veure, seria un càlcul que realitzarà el professional, que moltes vegades per aquí ens consulten, de lo que s'ha cotitzat en el meu cas, no? En el cas de la persona que demana l'invalidesa. Hi hauria el supòsit ja més extrem, que seria la gran invalidesa, que en aquest cas, com a requisit, és la necessitat d'assistència d'una altra persona per portar a termini aquelles tarees més bàsiques, més elementals, com vestir-se, rentar-se, medicar-se, alimentar-se, i en aquest cas hi ha un complement econòmic sobre aquest 100%, hi hauria un complement de 45% de la base. Aleshores, cal veure en cada cas quina situació estem. Evidentment, sempre estem parlant de persones que no s'hagi, que estiguin treballant, que no s'hagi arribat a l'edat de jubilació, sí, perquè si això ve a posteriori no seria, bueno, està d'alta o situació similar a l'alta a la seguretat social, i tindre en el seu cas un període mínim de cotització, tot i que no és en tots els casos. Per tant, aquí cal, bueno, aquí que tingui la mala situació, la mala sort d'estar en una d'aquestes situacions, cal veure quina situació li correspon. Sapiguem també que aquesta situació, a part de saber si després pots treballar o no pots treballar, què pots fer, que té uns efectes fiscals, val? Que no solament és allò que me pertoca com a pensió, sinó que també a efectes de renta i de més tindré una sèrie de bonificacions o efectes de determinades prestacions en matèria de prestacions socials. Uh-huh. Que ho sàpiga la gent, i evidentment això després pot tindre altres conseqüències. Per exemple, si me donen una invalidesa laboral, després me podria correspondre, si tinc una assegurança, una determinada indemnització per assegurança. Vull dir que són coses que són diferents i a la vegada poden estar lligades.
Doncs ja veieu, sempre dic el mateix, és que al final també, tot, i més aquest cas, jo crec que aquest cas és tan subjectiu, és tan particular, cada situació, cada persona, que val la pena parlar amb el Josep Lluís Gómez o qualsevol persona del seu equip per explicar-li, mira, aquesta és la meva situació, jo treballava d'això, això és el que m'ha passat, què puc fer, què no puc fer, a qui tinc dret o a què no tinc dret, o com ho he de fer, perquè aquesta és l'altra, a vegades sé el que tinc dret però no sé com ho he de tramitar, com ho he de fer o com caram, en qui m'he d'adreçar, no? Doncs 973-28-28-18, 973-28-28-18. Anem a també treure aquest perjudici de que sembla que si contractes amb un advocat és perquè vols anar a donar guerra. No és això sempre. És a dir, és que, escolta, jo no hi he d'entendre de tot. Josep Lluís, jo si he de presentar papers d'aquest estil, potser et trucaré i et diré, Josep Lluís, a quina finestreta he d'anar? Quin model, com ho he de fer per presentar això? No es tracta que vulgui donar guerra, és que no sé com fer-ho.
Jo crec que es tracta, i a vegades al nostre no ens ho diem, és donar seguretat a la gent amb tot allò que faci.
Clar.
Que tingui seguretat amb allò que faci, que ho fa correctament.
Clar, clar. 973-28-28-18, els amics de Q2 Consultors t'atendran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Molt bon dia a tothom. Gràcies, Ricard.
Gràcies. Fem una pausa i preparats per les arrugues d'expressió.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hoy, El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su app y web, con descuentos de hasta el 40% en miles de ofertas irresistibles en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, alimentación, belleza, ocio, hogar. Aproveche el Cyber Monday solo en la app y web de El Corte Inglés.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Sprint final de la campanya d'abonaments. Ja estem en temporada i no la podíem començar de la millor manera. Ens esperen temps d'il·lusió, bon treball i resultats. Suma't a les blaves i blaus que estem units per l'escut. Abona't!
Recomana Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cope Lleida. És la frase, eh? És la frase, tot i que l'espai el vam batejar com... Anava a dir les notícies del reir-se, no, això ens el van batejar, però és el algú ha fet amb el Joel Carnicer tots els dilluns per posar somriures a les cares de la gent. Per què? Doncs perquè parlem de coses que a primera vista pots dir no, això no pot ser. Doncs sí, pot ser perquè com a mínim algú ha fet. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Venga, la frase.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Pero que esta frase no te no ha de tenir o connotacions negatives. Pot ser positiva, no,
exacte, eh? Com de la emoció,
com no
pudiste bueno. Hacerme esto a mí, esta maravilla. ¿Cómo pudiste hacerme esta maravilla, Ricard?
Bueno, va, que comencem setmana i hem de...
Venga.
Fer això, les arrugues d'expressió.
Exacte,
aquestes són bones,
bueno, anem a lo important.
Venga, anem a conèixer persones.
Anem a...
I com que som tímids, ens costa. Ens costa, i, bueno, potser, clar, aquest primer pas d'acostar-te amb una persona per entablar la primera conversa, hi ha persones que no, que tenen poca vergonya, per entendre'ns, i ho saben fer, però n'hi ha que costa.
Sí, correcte.
I aquí nosaltres cada dilluns et donem una manera, més o menys acertada, però
exacte,
una manera. Com per exemple...
Pues mira, per exemple, que els cocodrils no poden treure la llengua.
Ah, vale, perfecte, és un gran tema.
Vale?
Sí, sí.
Tu li pots dir, tu sabies que els cocodrils no poden treure la llengua degut a que la llengua la tenen unida al paladar?
I llavors... A veure què em diràs, perquè... A veure què em diràs.
No, i llavors...
Sí, llavors dius... Què
llavors
dius? La meva funciona perfectament.
I te dirà, no...
No sóc un cocodril.
Però te diria, tu vols saber qui no és un cocodril?
Jo no sé això, la primera conversa.
Bueno, a vegades ha de ser una mica... Han d'anar directes i si vols és que dir? No, és que no, ja està.
Bueno.
És com les parelles aquestes ja passats els 30 anys que es coneixen, no? I, sí. I diuen, pues mira, fa una setmana que estem junts, però hem anat a viure junts per provar-ho. Per sí. A veure ja si funciona.
Després de 30 anys.
No, que tenen 30 anys,
no? 30
anys. I fa una setmana i diu, mira, anem a viure junts perquè ja...
I anem a provar.
Anem a provar i si surt bé, ja, no?
Ja, però que aquestes coses no es pot anar amb aquesta manera. No es va a provar, es va a fer-ho i que surti bé. No, anem a provar a veure què passa.
Bueno, Ricard,
no sortirà bé així.
Ricard...
No, ja ho saps que no.
Ja, bueno, sempre s'ha de tenir
anem a provar. Què és això d'anem a provar? No anem a provar. Si ho fas bé.
Ja, bueno, pues bueno. És l'eufemisme, perquè la gent ni té por.
Ja, coses. Bueno, escolta, va, que en ràdio passen coses.
Sí.
Sí. Sí. Tu imagina't parlar de dislèxia i que sempre parlis perfectament i el moment que parles d'un foro de dislèxia o d'un especialista en dislèxia comenci a no sortir-te les paraules.
Y hoy para hablar de la dislexia tenemos con nosotros a uno sin duda de los mejores especialistas, el doctor Paulino Castel, psiquiatra y psicólogo infantil del Centro de Neurología de un Neurología del Centro de Neurología de un Neurología y psicología pediátrica en Barcelona.
Claro, el uy.
Uy.
Uy, no sé exactamente lo que he dicho.
M'agrada molt lo de Neurohill, perquè podria ser una botiga informàtica de barri.
Neurohill de un neurologio hoy día del centro de Nil del centro de Neurohill de un neurologio hoy día del centro de
neurogeología, sembla que digui al final.
Uy, y psicología pediátrica de Barcelona.
Barcelona.
Ja se'n riu perquè, clar, estàs parlant de dislexia.
Neurohill m'agrada molt, M'agrada molt. És com un prove el nuevo aspirador Neurohill 2000.
I després n'hi ha una altra.
A veure.
Que és, després de les senyals horàries a la ràdio, es diu l'hora.
Sí. No?
Pi, pi, pi. Sí. Són, ja has de saber quina hora és.
Correcte.
Et pots equivocar? Sí, et pots equivocar. És difícil, equivocar-se, però et pots equivocar. Sí. Ara, què passa si t'equivoques amb el locutor principal al costat, o el teu jefe, per exemple. Passen aquestes coses. A més, això és en directe.
Són les 7 i un minuto. 6 i un minuto en Canàries.
Són les 5 de la tarda.
5 i un minuto.
Són les 5 de la tarda.
5 i un minuto.
Perdó.
Són les 5.
Que no, que són les 5.
A veure, o sigui, ell diu, són les 7 i un minuto, les 6 en Canàries i altres. Són les 5. Però en què quedamos?
Les 5 de què?
En què quedamos?
Són les 7 i un minuto. 6 i un minuto en Canàries.
Són les 5 de la tarda. Són les 5 de la tarda.
Segundo toro de la tarde.
Són les 5, acaba l'informativo i ja no hace falta que vuelvas.
Són les 7, són les 6, són les 5. És que ho diu com molt enfadat, ho diu com.
De totes maneres, també et diré que el primer, quan diu la primera hora, dubte, i jo crec que allí ja està veient que no està dient el que ha de dir. Diu, bueno, mira, jo tiro pa'lante i dic una hora menys en Canàries i quede bé. Igual la gent no se n'adona que són les 5 en lloc de les 7. És igual. Bueno. Va, explica'm de les teves notícies.
Mira, tinc una notícia que necessitem saber, i és una notícia que surt al diari Segre i diu que
segur
Lleida...
Segur que la necessitem saber?
Sí, perquè diu que Lleida és... Sí. Abans que acabi... Sí, perquè t'explico. A Lleida tenim un problema molt gran de
Tenim
un problema molt gran de que sempre volem ser ciutat important. I jo crec que lo bonic de Lleida és que som una ciutat acollidora, una ciutat petita, de gent treballadora. No som una ciutat que li pot, no? Que li pot riure les gràcies. Que li pots parlar de tu a tu a Barcelona, Madrid i grans ciutats, no?
Bé.
Però ja a Lleida tenim una mica la hi ha gent que vol de dir, no, nosaltres som una de les grans ciutats importants del país, no? Bueno, pues a lo millor sí, perquè diu que Lleida és la 8a ciutat en el rànquing europeu de presència de restes de cocaïna a les aigües residuals.
És que no som... Mai sortim a dalt dels llistats per rebo.
No,
de tota Europa.
De tota Europa. Hem de pensar que a Europa hi ha ciutats tan importants com Londres, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Berlín... jo què sé, què et podria dir més? París, Roma, les que vulguis. Pues Lleida és la 8a ciutat al rànquing europeu de presència de restes de cocaïna.
O sigui, aquí sí que parlem de tu a tu.
Aquí sí, aquí ens sentem a la mateixa taula.
A Londres, però què m'estàs dient, Londres? Aprèn de Lleida.
Aquí ens sentem a la mateixa taula que els cocainòmans de Londres.
Però com pot ser? Que no és molt cara, aquesta droga.
Bueno,
pregunto, que jo no tinc ni idea.
No,
bueno, totes les drogues són cares.
Tot i que t'he de dir que... no som ballesí, que Lleida és veritat que com a ciutat que té pasta, hi ha pasta.
Ah.
Perquè si et fixes, pues, potser la gent sí que viu molt bé i tal, no? I deu haver diners per cocaïna, no sé, suposo que sí. Llavors, és la ciutat... Llavors, quan...
A veure.
De tot això, llavors, anem a pensar una cosa. L'estadística ens diu que ha d'haver molta gent que consumeix cocaïna.
Home, sí, claríssimament.
Però clar, si a tothom que li preguntes,
Tothom et diu que no.
Diu que no. Algú està mentint.
Sí, sí,
no?
Sí, està clar.
Diu que, en el cas del cànnabis, Lleida i Tarragona ocupen la 19a i la 20a posició de tota Europa. Vale? Hi ha poques restes d'amfetamina. No hi ha, a Lleida no hi ha la metamfetamina. Val. No, aquí la gent no tal. I es veu que Lleida li agrada molt el MDMA.
Li agrada molt.
Lleida, m'agrades.
Bueno, és que si no ens en riem, què farem?
Llavors, però en termes de cocaïna som els vuitens.
Bueno.
Vale? Llavors, la ketamina, que és allò dels cavalls...
Barcelona... Com allò dels cavalls?
Sí, no és com una droga dels cavalls.
Jo què sé. Sí, no, m'ho dius com si jo aquí... Jo
no,
què sé.
La ketamina és allò dels cavalls i té presa... I Barcelona lidera el rànquing.
També,
Sí, però Lleida està per allí també.
Però un moment, és la droga dels cavalls i se la... I se la prenen ells, no els cavalls.
Sí, bueno, sí, jo crec que la ketamina és probablement com el cavall, no?
Som uns experts aquí, ja ho
veig. Sí, exacte. Sí, sí. Però el cas
saps aquell capítol de Plats Bruts? Que li canvien la bossa al David i està plena de droga.
Sí, el del gimnàs.
I la proven i li diu, què, és droga, li diu el López. I l'altre fa, pues no sé, quin gust té la droga? Clar. Pues no sé, gust de droga? Diu, pues no sé, no l'hem provat mai. Pues, semblem nosaltres, parlant de droga, sí, sense tenir-ne ni idea.
Però aquí hem semblat professionals. Que
sí, sí, hem semblat jo, sobretot quan has dit això de la metamfetamina i l'altra, que jo no sabria tornar a dir, doncs sí, sí.
La ketamina, bueno, podria ser.
Bueno, vale. Pues a veure si menys droga i més, jo què sé, invents...
Bueno, no, ara que ve el Nadal, pues ja que ho tenim aquí, pues... Que digo yo,
¿qué?
Que es una idea que m'acaba...
Ara que ve el Nadal, què?
No, al sopar de la ràdio, pues podríem...
El sopar de la ràdio, què?
Bueno, podríem...
Què?
Fer coses típiques de Lleida. No. I llavors, entre que te porten els entremesos i te porten el tal, pues que es porti una mica de ketamina...
Que no tenim edat,
alguna...
ja.
Bueno.
No tenim edat.
Bueno, no ho sé.
Va, què més?
Vinga.
Mare de Déu, quin ranking.
El cas és que m'he sentit bastant... O sigui, he vist... moltes parelles i moltes... jo, ara, en la notícia que et diré, que se senten molt identificades amb les granotes, ¿vale? Perquè diu que les granotes femelles...
La setmana passada ja vam parlar d'una notícia d'un petó amb una granota.
Tens raó, però aquesta és diferent.
Que aquella no es va convertir.
Aquella no, però les granotes femelles es fan les mortes per evitar tenir sexe no desitjat. ¿Vale? Llavors... Jo he vist que no hi ha molta diferència entre les granotes i les meves nòvies. Vale?
Ah, t'ha passat a tu això?
Sí, bueno, no ho sé.
Estàs despierta? No. No molestes.
Que tienes pulso?
Se t'ha fet la morta?
Es veu...
O la dormida?
Bueno.
La morta no, la dormida.
Bueno, pot ser de dir una mica de tot.
Mare.
Respira, no respira,
però
no
quina joventut? Però què és això?
La vida és així. Diu que anteriorment s'havia observat aquest comportament en altres espècies. Una acció que sempre estava vinculada a mirar de no ser detectat per un depredador. O sigui, abans era la idea, els animals es feien els morts per dir... un depredador i diu...
Passa de largo que no hi ha nada que ve.
Exacte, estem morts, ja no? Doncs pues ara ho fan per la...
Sexe
no desitjat. M'agrada moltíssim que és el que diem sempre, i sempre que hi ha aquestes notícies m'encanta dir el mateix.
Algú ho ha fet.
A part que algú ho ha fet, tenim grandíssims cervells treballant en coses que podrien estar...
Pues, pels estudis, ho dius així.
Podríem estar amb la cura del càncer...
és que hi havia dos o tres equips observant aquests comportaments.
Exacte, no? I són gent que ha estudiat molt, molt fortament, sí, que són investigadors prestigiosos, sí. I diuen, què fem? Trobem la cura d'una malaltia d'aquestes estranyes que afecta una de cada 10.000 persones o descobrim si les granotes van les mortes o no per no tenir sexe. Bé,
ens en riem, però de veritat que potser sí que anéssim tots a una, curem primer les grans malalties i després doncs, ja ens dediquem a les granotes a veure què fan.
Exacte, una vegada ja tenim de dir, mira, què...
Més que res perquè no ens afecta gaire el dia a dia, la granota es fa la morta o no.
Exacte, tenim... Espanya es veu que és el país de la triple C. Per les morts. Carretera, cotxe, càncer. ¿Vale? O sigui, les morts més majoritàries...
Bueno, això. Carretera, cotxe...
Carretera, cor, càncer, perdó. I digo jo...
Pues curem les tres Cs.
I digo jo, per què no anem a curar les tres Cs?
I després ja anem a la G.
I anem a les
granotes.
I anem a les granotes aquestes per saber si volen tenir sexe o no amb altres gripaus o coses així, no?
Bueno, va, perfecte per arribar a la una. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, que ens plantem a la una, senyals horaris després del migdia a Copelleida amb el Joan Ramon González, els bocins d'història i la radiografia que parlem d'esports.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este lunes en el que seguimos sobrecogidos por lo que ha pasado en Carabanchel, en el sur de Madrid. Allí un hombre de 26 años ha asesinado a puñaladas a su exmujer en el garaje del edificio en el que vivían. Antes de morir, esta chica de 25 años avisó a la policía de que su expareja podía hacer daño a su hija que estaba en la vivienda. Y así... así había sido. Cuando entraron los agentes, poco antes de las 12 de la noche, este sujeto había acabado con la vida de la niña, de 5 añitos. ¡Qué barbaridad! Acabar con la vida de tu hija. A él le han encontrado posteriormente herido de gravedad porque había intentado quitarse la vida. En el piso había también otra pareja con niños que se había encerrado en una habitación al escuchar los gritos. Un caso, desde luego, terrible, en el que aquí hay algo que ha vuelto a fallar, como está fallando en la mayoría de los casos de violencia machista, que dejan ya este año 53 víctimas mortales. Es un repunte importante en relación a los años precedentes, y todo esto a pesar de las numerosas campañas de sensibilización que han proliferado por todos los medios y el dinero también que se ha invertido. En este caso en concreto hay algo que llama la atención, y es el punto de vista judicial. A la víctima se le retiraron las medidas de protección hace 3 años, medidas que incluían también una orden de alejamiento sobre la persona que hoy está detenido como su asesino. En aquel momento, la mujer había denunciado a su pareja y la policía estimó que tenía un riesgo alto de ser agredida. Luego, en el juicio, este hombre salió absuelto y se retiraron esas medidas. No sabemos realmente qué es lo que pasó en ese juicio. No sabemos por qué fue absuelto este hombre. No sabemos si era realmente inocente, si fue por falta de pruebas o si fue porque la víctima al final se retractó de la denuncia, que esto también pasa en muchas ocasiones. Bueno, nada de esto lo sabemos ni nos corresponde juzgarlo, pero el antecedente está ahí y el dato objetivo es que las medidas de seguridad se esfumaron y hoy esta mujer ha muerto asesinada y su hija de 5 añitos también. Algunos medios están publicando fotografías recientes de la pareja. Son fotos en las que salen sonrientes, de vacaciones o en un selfie que se hicieron en un ascensor. Nada, desde luego, viendo esas fotos, pues hacía pensar en el drama que hoy estamos contando. Pues es la dramática constatación de que algunas veces las apariencias engañan y que detrás de una sonrisa, en ocasiones, se esconde un infierno. Pues además de esto, estamos pendientes también de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, casi como en el pasapalabras, con la A, palabra de moda.
¿Amnistía?
Exactamente. El Partido Popular cierra filas en la Eurocámara contra eso, contra la amnistía. Feijóo ha escenificado el apoyo de los populares europeos en un acto celebrado en Barcelona. Desde Génova reconocen a COPE la necesidad de jugar fuerte, dicen, para que las instituciones y los tribunales de la Unión Europea se posicionen contra esta medida que está a punto de sacar adelante el gobierno español. Además, hoy es el cuarto y último día de tregua en Gaza. El grupo terrorista Hamás ha mostrado su voluntad de poner a más rehenes en libertad, a cambio de que Israel, por su parte, amplíe el alto el fuego, algo que no descarta su primer ministro Benjamín Netanyahu. En paralelo, aumenta también la llegada de ayuda humanitaria a la zona. Ojalá sigan así, pero en Oriente Medio nunca se sabe. Además, el gobierno y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo por Doñana, tras 5 semanas de negociaciones y meses de discrepancias. Menudo lío se montó con esto. Bueno, un pacto, el de ahora, que para realiza la ley de regadíos, distribuye un plan de 350 millones de euros y refuerza la protección del espacio natural. Los detalles, pues prácticamente se están presentando en este mediodía o acaba de ocurrir. Y el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia al presidente de Paraguay. Ha sido en un encuentro de 25 minutos en la residencia de Santa Marta debido a sus problemas pulmonares. pulmonares. Eso sí, su situación mejora, según ha informado esta misma mañana el Vaticano. Ha sido la única audiencia del pontífice que mantiene en su agenda el encuentro previsto para mañana con los obispos españoles. Y además, precisamente, Francisco ha nombrado a tres españoles miembros del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Son el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, la canonista y profesora de la Universidad Pontificia Comillas, Carmen Peña, y Luis Felipe Navarro, rector de la Universidad de la Santa Cruz.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona se juega la tranquilidad en Champions.
Los últimos resultados cuestionan el momento de Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona. Mañana juega a las 9 contra el Oporto. Una victoria clasificaría al Barcelona para los octavos de final y además está pendiente de Ter Stegen, Joan Bajori.
Sí, seguimos pendientes de Ter Stegen. El portero alemán tampoco se ha entrenado esta mañana con el grupo por culpa de esa lumbalgia que arrastra desde hace días, aunque todavía no está al 100% descartado para el partido. La novedad sería el regreso de Sergio Roberto, que recibiría el alta médica antes del encuentro. Va a ser baja Gavi, que mañana pasará por el quirófano. Acaba de hablar Cancelo, dice que afrontan el partido de mañana como una final.
Creo que se afronta como una final, ¿no? Sabemos lo importante que es para nosotros como equipo y para el club. Podríamos haber hecho el último partido contra el Shakhtar, la clasificación a octavos, pero creo que es un partido importantísimo. Va a ser un mes muy, muy difícil porque tenemos partidos muy importantes y empezando por el partido de mañana va a ser una final.
Mañana juega también el Atlético de Madrid en Holanda contra el Feyenoord. La única baja en el equipo de Simeone es la de Lemar. Hoy a las 9 se cierra la jornada de Liga. Girona Athletic de Bilbao, si gana el equipo de Michel, será líder del campeonato.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la 1 de la tarda. Hem començat setmana, és dilluns, 27 de novembre. I 10 graus. Hores d'ara, la ciutat de Lleida avui està ennuvolat i, per tant, ja saps que això voldrà dir que la temperatura no pujarà massa. Sí, augmenta el vent, mou els núvols i ens porta lleugerament doncs, aire més càlid, pujaran les temperatures, si no, no ens quedarem massa més lluny d'aquí. De totes maneres, ja saps que a Lleida es dona la temperatura màxima una mica més tard, però vaja, que avui sí que ja tenim un temps de novembre, eh? Havia boira aquest matí, al camp, boira baixa, no molt escandalosa, temperatura baixa, ens hem quedat a 1,9 de mínima avui a Lleida i al migdia doncs, estem transitant per aquests 10 graus. Com serà la resta de la setmana? Mira, demà parlarem amb l'Armando Álvarez i ens donarà doncs, aquesta previsió a mig i llarg termini. El llarg termini són una setmana, 10 dies, si vols. Però i per avui i per demà? Doncs des de la EMET, Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida predominarà el cel ennuvolat, sobretot en punts del Pirineu, on poden caure precipitacions amb cota de neu entorn als 1.700-1.900 metres. A últimes hores de la jornada també apareixeran bancs de boira a la depressió central i a la vessant nord del Pirineu i amb temperatures que aniran en descens, on es poden produir glaçades dèbils. Arribarem de màxima als 18 graus a Lleida, 17 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. De cara a demà dimarts, predominarà igualment el cel ennuvolat amb precipitacions en punts del Pirineu durant la primera meitat del dia amb cota de neu entorn als 1.500-1.700 metres. També tindrem bancs de boira matinals i també que poden aparèixer a últimes hores en punts de la depressió central i amb vent que es pot reforçar, sobretot en punts del Pirineu amb possibles ràfegues que poden ser molt fortes durant el matí i que aniran disminuint intensitat per la tarda. Temperatures arribarem als 18 graus a Lleida, 14 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. 9 minuts per sobre de la 1. Ara farem una pausa i de seguida estarà amb nosaltres el Joan Ramon González. Abans t'explicaré dos notícies d'actualitat, però deixem que t'expliqui també que en un magazín, doncs, entre d'altres coses, fem espais d'humor. I és veritat que hi ha a la teva disposició un número de WhatsApp que és el 664-526-180, 664-526-180, doncs perquè, bueno, perquè et puguis posar en contacte amb nosaltres, perquè ens felicites si una cosa t'ha agradat o perquè ens peguis una estirada d'orelles si una cosa no t'ha agradat. Mira, l'espai del Joel és un espai dels dilluns per obrir la setmana de bon humor, sempre basat en notícies reals, sempre basat en notícies reals, però d'aquestes estranyes que la societat genera, per desgràcia, però que genera i que ens les hem de prendre amb to de riure, amb to d'humor. I algunes són serioses, eh? Són serioses de fons, però que per prendre'ns-ho de manera seriosa tenim tot el dia. Aquests 10 minutets a la setmana per permetre'ns doncs, fer una rialla amb una informació, insisteixo, real, per desgràcia, més seriosa, ens l'hem de prendre. Curiosament, normalment, sempre cau tot amb molta gràcia, alguna cosa doncs, a algú no li agrada i escolta, s'entén, i a la persona que no li agrada, doncs, escolta, disculpes per avançat des d'aquí, doncs, pel contingut o pel to, però ens podeu enviar un missatge, 664-526-180, i explicar, escolta, Ricard, això que heu dit no m'ha agradat, però vaja, i nosaltres ho rebrem, evidentment, eh? Només faltaria. Vinga, que t'explico dos darreres hores.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, darreres hores que han passat aquest cap de setmana, com ja et vam anunciar divendres, l'estació d'esquí de Baqueira Beret va obrir ja dissabte i va rebre els primers esquiadors, aquells de no em puc aguantar, ha caigut una mica de neu, necessito anar a esquiar, jo ho entenc, eh? Jo he esquiat durant molts anys i és un esport maco, estàs a la natura, estàs a la muntanya, l'estampa, la postal, eh? De les muntanyes totes nevades és maca i escolta, hi ha gent que de veritat que en té moltes ganes i que quan ja van veure la notícia de que Baqueira Beret obria ja el cap de setmana, doncs en van. S'ha estrenat aquesta temporada 2023-2024 amb gent de Lleida, de la Vall d'Aran, de Barcelona, de Tarragona, de València, de Madrid o de Toulouse, els quals s'han mostrat amb moltes ganes de poder aixafar neu. De moment el domini esquiable té 30 quilòmetres, 3 més del previst, i 15 remuntadors dels 36 que l'estació posarà en funcionament fins al primer cap de setmana d'abril. Hi ha entre 30, 40, 50 centímetres de neu i això doncs, ja ha fet possible que s'hagi pogut tirar endavant aquesta primera jornada de la temporada 23-24. I a la Diputació de Lleida, com ja et vaig anunciar, es va donar finalment llum verda al pressupost pel 2024, que creix un 9,8% amb els únics vots de l'equip de govern format per Esquerra, PSC i Unitat d'Aran i ara pacte local per tirar-lo endavant.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Nosaltres fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar, doncs, de bocins d'història.
Tres para tres! Peligro, peligro, peligro! A la leyenda de la Champions, que salta más que nadie!
No traten de entenderlo, porque no lo pueden entender.
La Champions solo se vive así en COPE.
¿Con qué sale Xavi Hernández? ¡Muy buena!
Este martes, desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona Oporto y Feyenoord Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Vinga, que ens acostarem a dos quarts de dues. És dilluns i els bocins d'història que arriben puntuals, com sempre, amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella de Lleida, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, Ricard. Aquí, com sempre, un plaer poder estar aquí a Cope Lleida parlant de cosetes de les nostres històries, a vegades més generals, però normalment sempre són les més locals. I els oients que ens segueixen hauran recordat que la setmana passada vam fer un repàs d'un cap de setmana intens que es va viure la setmana passada. Sí. I com al final el temps ens menja, clar, ens van deixar, jo penso, val la pena recordar que també va passar una cosa important el diumenge de la setmana passada. No aquest, el de la setmana passada. Sí. Que va ser el lliurament del premi de Josep Lladorosa de recerca i que d'alguna manera se consolida, ja està consolidadíssim, perquè ja fa 34 anys que es dona aquest premi a un dels homenots de la història de Lleida, com és el Josep Lladorosa Pujol, i que com era fill d'Alguaire, des de que es va convocar aquest premi, sempre es fa dintre del patronat Josep Lladorosa a la pròpia ciutat d'Alguaire, pròpia població d'Alguaire, no és una ciutat amb tot el carinyo, a la pròpia població d'Alguaire, i que després sempre, per Sant Jordi, ho he dit a la mañana, en col·laboració amb altres entitats. Aquest any va haver novetats, i les novetats van ser, crec, interessants perquè van ser respecte al patrimoni d'Alguaire per potenciar-lo. Normalment aquest acte es feia a l'Ajuntament d'Alguaire, que ja està bé, perquè és, evidentment, la representació del que és la institució més important de la població, però no és que tingui un excés de patrimoni d'Alguaire, però té coses força interessants, com té un pou de gel, una església atrotinadíssima per la guerra pobra. Civil va recuperar
la façana ja a la meitat o va quedar a la meitat. Després van fer una cosa que tu com a com a arqueòleg suposo que t'heu de fer una mal als ulls que no vegis, però bueno.
Bueno, sí, però també forma part d'una època, és a dir, hi ha fotos antigues d'aquesta església xuníssima, d'aquestes esglésies barroques tan interessants que hi ha pel nostre territori, i que després podem fer un comentari sobre aquest aspecte, que precisament el campanar que estava a la zona aquesta que tenim ara de ciment, sembla que es va ficar, en lloc de cremar l'església, es va ficar tota la fusta allà sota del campanar, tot el que hi havia de bancs i de més, es va cremar i va fer com un efecte bomba i va acabar fent pleça a la base del campanar, va caure el campanar i el propi campanar va enderrocar pràcticament tota l'església, de la qual solament queda aquesta mitja façana i una part dels pilars de les naus laterals del sud. Evidentment, com tu dius, fa una mica mal a la vista, però jo a vegades sí que un arqueòleg...
És testimoni directe d'una època, això està clar.
Ahí estem. Llavors va patir, llavors potser a vegades donar-li un retoquet perquè no sigui tan barroer aquest acabat, però que és lògic que és una cosa feta improvisadament, perquè inclús l'església es va escurçar, perquè llavors era molt més gran. Per tant, és un testimoni interessant del que va patir el nostre territori durant la Guerra Civil, que, entre altres coses, va perdre pràcticament patrimoni d'època barroca, quasi jo diria el 90% dels retaules, imatges barrocs i alguns més antics que hi havia a les esglésies van desaparèixer per aquell moviment que es va produir l'any 1936, per qüestions de revanja, podríem dir, social, de que la població no estava pas conforme amb el tracte que rebien dels poderosos, i com l'Església en aquella època va fer costat la majoria als poderosos, doncs clar, això pot justificar, pot explicar, més que justificar, per què va haver aquest moviment antirreligiós, anticlerical, sobretot ante les imatges, una autèntica iconoclastisme que va destruir tot el nostre patrimoni. Quan anem a visitar per Espanya, passada el que seria la zona republicana, ens sorprèn que totes les esglésies estan en plenitud de barroc. Però per les terres nostres, pràcticament, aquest no existeix.
És veritat.
Perquè va haver aquest problema. Això és curiós, no?
Mm.
I bé, com sempre, ens anem ja
sí, sí.
Per una mica del tema.
Sí, sí, però... hem obert una altra carpeta i, escolta, ja...
El tema, de totes maneres, crec que és interessant. I recordar que el Guaire té també doncs, un pou de gel, potser amb una estructura no massa afortunada, però que recorda que totes les poblacions del nostre territori tenien els pous de gel perquè asseguraven durant l'estiu que hi hagués aquest producte tan important i que tots, ara que tenim un refrigerador a casa, doncs sabem lo important que és tenir la nevera, sí. Més o menys sortida en funció de les gustos, però que com a mínim sapigues que hi ha un lloc on estan les coses fresques i que se conserven millor. I abans, pues, el gel era la solució i el gel se feia durant l'hivern de manera natural, se guardava en un pou gran a sota de terra pràcticament perquè estigués més bé la temperatura conservada, i aquest, el que tenim al Guaire, és un dels primers que es van deixar a la vista. Actualment tenim diversos, per exemple el Menà, està recuperant-se el d'Alcarràs. En fi, tenim molts per tot el territori, no diguem els de Lleida, que són els més grans de Catalunya, que estan al turó de la Sovella. Però, probablement, deixant de banda inclús el que hi ha dalt de tot del Guaire, que és aquell magnífic sagrat cor amb els braços oberts,
sí.
Que recorda una mica, salvant les distàncies, el de Rio de Janeiro,
sí, sí.
Però que està obrit a tot el Segrià. És un mirador que recomano a tothom que s'atenci alguna vegada a pujar-hi, perquè la vista des d'allí és esplèndida, i que està al costat de les restes que s'està excavant per la Universitat de Barcelona del convent santjoanista de les monges hospitaleres de Sant Joan, que seria l'equivalent a Sixena. A Sixena ara ja no hi ha monges hospitalàries, perquè quan van tancar és quan va ser produït tot el fet aquell de que la Generalitat va comprar els béns i són els que van vindre a buscar-los
sí, sí.
A l'alegoria i, de més, en nocturnitat del 2017,
sí.
Però això és un altre tema que també ja hem recordat alguna vegada. Però si Sixena era el convent femení d'aquesta ordre religiosa a lo que és l'Aragó estricte, a Catalunya era el del Guaire. Malauradament, la Guerra dels Segadors va quedar destruït i ara s'està recuperant a nivell arqueològic. Però probablement el tresoret que té el Guaire és una ermita dedicada a la Mare de Déu del Merli. Inclús si algú és del Guaire o té família del Guaire, alguna noia sabrà que es diu Merli, que és aquest nom xulo, no Merli, perquè la sèrie aquesta de televisió...
Això no ve dir, sense accent.
Sense accent. I és una ermita que actualment està incorporada, ha crescut al Guaire cap a aquella zona i està a les afores del Guaire, cap a la zona nord, però avui està incorporada al casc urbà. I és molt interessant l'edifici perquè és aquests edificis que es fan al segle XIII, molt senzill, d'una sola nau, amb planta rectangular sense capçalera destacada i que al segle XVIII s'ofereix diferents reformes, entre d'altres, per exemple, el fet de que se canviï el sentit. En lloc d'entrar-se per el que seria la porta oberta al nord, se fa la porta on estava l'antiga capçalera i se canvia completament tota l'estructura de l'església. És un edifici molt interessant que l'Associació del Patrimoni del Guaire pues, està potenciant molt com un lloc de donar-lo a reconèixer. I aquest va ser el marc per fer, per primer cop, l'entrega del premi, 34 Premi Josep Lladonosa. I crec que tothom va estar encantat d'aquesta, entre cometes, descoberta d'aquest espai, que veritablement és interessant per conèixer el patrimoni del Segrià. Entre els assistents estava, com no podia ser menys aquest any, Josep Vallverdú, el qual va recordar precisament aquesta relació que va tenir també amb Josep Lladonosa i que, veritablement, doncs, inclús en el llibre aquell famós de Lleida, Problema Realitat, van fer capítols conjuntament en el qual van tenir una relació. I el premi aquest any se va donar a una persona, bueno, ja no és normalment aquests premis, els ha portat més gent jove, però aquesta vegada doncs, ha estat un jove d'esperit, però ja no d'edat, que és el Leonci González, i que va dedicar el seu treball a parlar, com sempre, d'aquesta gent que tenim moltes vegades oblidades en el nostre patrimoni, com és un doctor, un metge, Amali Prim, que era fill de Lleida, un metge que es va destacar perquè va ser eficaç en la seva professió de medicina i que, de totes maneres, també, dintre del món polític, doncs va ser secretari de Joventut Republicana, però sobretot també perquè va ser un dels divulgadors del que seria el tema de la música i, sobretot, a través de la música de Wagner. Va crear l'associació wagneriana en una època en què Wagner encara no tenia potser aquestes connotacions fascistoides que després tindrà, perquè com sabem era el músic també de Hitler, el que li agradava, i després ara Wagner ha tingut aquestes connotacions que no té la culpa Wagner, perquè és molt anterior, evidentment, al nazisme. I per divulgar els mèrits d'aquest músic, ell va crear aquesta associació wagneriana, aquest Amalie Prim, el qual va tenir la mala sort de que, per viure al costat del Liceu Escolar, la bomba que va caure al Liceu Escolar el 2 de febrer de 1937 li va agafar a casa i va morir precisament en aquell bombardeig. Per tant, per recordar aquesta figura d'aquest personatge interessant, es va donar aquest premi i que penso que valia la pena recordar no solament la població de la Guaira, la penya que està fent a través de recuperar aquest patrimoni, sinó aquest premi que es va donar. I com suposo que encara tenim una mica de temps, potser l'altre dia van comentar que la jornada que s'havia fet a Torrebesses del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià parlava d'un poble que és interessant. I ja que hem parlat avui del Guaire, doncs ens anem cap al sud del Segrià i potser fem un repàs al patrimoni de Torrebesses. I el proper programa parlarem d'aquella ponència anunciada que parlava dels docs de Lleida. Si anem a Torrebesses, que és un dels pobles de lo que seria el Segrià Sec o el Segrià Garriguenc, d'aquest Segrià Sud, que està al voltant de dues poblacions més grosses, com pot ser Llardecans o prop de Maials, però que té, entre altres coses, un alcalde, com és el Màrius Urrea, que ja van comentar, que és un dels protagonistes en lo que seria la reivindicació de la importància de los micropobles, aquestes poblacions petitones. Torrebesses potser no arriba als 200 habitants, i que veritablement s'ha fet una tasca impressionant, sobretot a través del que té en el terme municipal, que és molts testimonis de construccions en pedra seca. Pedra seca vol dir que és pedra sobre pedra, falcada amb altres pedres, però sense cap tipus de morter. I això és una tècnica que s'ha reconegut darrerament com a patrimoni de la humanitat i que hi ha a tot arreu del món, però sobretot especialment a la Mediterrània, potser és on hi ha les obres més espectaculars. I a la zona de les Garrigues tenim tresors autèntics de construccions de pedra seca, com són, per exemple, moltes de les espones que es fan en els camps per poder aprofitar al màxim els espais i que, veritablement, a vegades són com autèntiques muralles, de tan ben treballades que estan, i que podem trobar a la zona on el rec no ha arribat. El canal Segarra-Garrigues precisament ha afectat la part d'aquest paisatge, aquest patrimoni, però encara hi tenim molt de reservat, que es correspon també amb d'altres aspectes com són les cabanes de volta, aquestes cabanes que estan, quasi bé semblen com refugis antiaeris, perquè estan aquestes voltes ficades dintre de terra i que pràcticament no es veuen des de fora, menys la que és la façana, que també està feta de pedra seca. Però a part d'això, també tenim altres construccions, com poden ser els aljucs, que són unes construccions, normalment per fora, que semblen quasi com unes piràmides còniques, per dir-ho d'alguna manera, molt xules, i que són per tenir accés a l'aigua. Aquest patrimoni es pot fer a unes visites molt interessants que es programen des del centre d'interpretació que s'ha fet a Torrebesses per divulgar aquest patrimoni i que està en el nucli antic de Torrebesses, que és el que diuen la Vileta, seria una petita vila closa, aquestes zones que tenim, aquestes parts urbanístiques que tenim a tot el Segrià, de cases adossades que deixaven una única entrada i que, a l'estar adossades entre si, feien com un mur de tanca que ja impedia l'accés si no era per l'única porta que controlaven, i el rocam que domina la població actual de Torrebesses és on va néixer aquesta població, i en una d'aquestes cases és on està aquest centre d'interpretació, que recomano evidentment als que s'estan sentint que s'atancin algun dia a sentir-lo, i veure aquest espai de la Vileta, perquè és interessant, que la roca, veurem que encara hi ha sitges també que tenien els propis pagesos per poder guardar el gra. Algunes d'aquestes sitges es van aprofitar durant la Guerra Civil per fer unes trinxeres soterrànies i que també és espectacular, i al costat hi ha el gran casalot que es va fer d'origen islàmic però que després sobretot es va modificar per la cartoixa d'Escaladell per fer aquí un convent residencial magnífic i que veritablement és el que domina la població. Població que té com a interès altres coses, com són sobretot dos esglésies. Això és molt curiós. Torrebesses té una església romànica petitona de l'Escola de Lleida, una façana senzilla, xula, molt ben conservada, una església que seria del segle XIII i que està actualment encara en ús. Però dintre hi ha dues sorpreses, a part de veure una església romànica petita, molt ben conservada, que està dedicada a Sant Salvador, com totes les esglésies, hi ha algun moment que es farà ampliacions, i al segle XIV es va fer una petita capella al nord dedicada a Sant Joan, i es va dotar d'un retaule d'aquestos de pedra que tenim al Museu de Lleida molt ben representats i que és del que es coneix com l'Escola de Lleida de retaules de pedra de diferents mestres, que tenim molts pel territori, i el de Torrebesses està recentment restaurat, magníficament restaurat, magníficament conservat, i solament per això ja val la pena fer la visita a Torrebesses. I amb una curiositat, en aquesta capella, en un dels capitells que aguanta la capella, hi ha uns cargols que s'estan menjant unes fulles esculpits a la pedra, evidentment, i que fins que es va trobar el de la Porta dels Apòstols eren els cargols en pedra més antics que teníem a les Terres de Lleida. Actualment són els segons.
Aquí a Lleida sempre buscant cargols a tot arreu, eh?
Ah, sempre. Jo recordo la gent de la FECOI que sempre deia, a veure com estem de cargols en pedra. Ostres, a Sevilla no trobem. Solament però, ja les escales de cargols.
Però és curiós, eh? És curiós que... És a dir, que al final es fessin en pedra, és que es tenien en compte. Vull dir que, no sé, que la societat del moment, o no sé, o ja es menjaven, o n'hi havia molts, però vull dir que es tenien en compte. Si no, no els fan, no els haguessin fet.
Sí, sí, no, home, que es mengin cargols està documentat com a mínim des d'època ibèrica, és a dir, que imagina't. Ja els ibers, els ilergets, Indíbil i Mandoni segurament menjaven cargols, no sé si amb alioli a la brasa, a la grotesca o com ho farien, però si troben petxines...
No estaria malament saber-ho, també.
Però... Tampoc estaria malament. Bueno, tot arribarà, vés-te'n a saber, perquè cada vegada la ciència avança més, és interessant. Però com dius molt bé, a l'hora de fer... Sabem que sobretot en el romànic i en el gòtic se fan aquestes decoracions en les esglésies de ficar bestioles corrents, a vegades algunes fantàstiques, altres que són normal per intentar reflectir una mica la vida quotidiana. I clar que a Lleida en algunes esglésies es col·loquin cargols que estan menjant la seva fulla, doncs és interessant perquè sí. Demostra que era un animalot que ja està present en l'horta i en els paisatges. I aquí en una zona de secà, com era Torrebesses, que feixin aquesta representació, hi ha un que es veu magnífic, hi havia un total de 4 cargols, els altres estan més borrosos perquè el temps no perdona, però un es veu molt xulo i a més està més a prop perquè el de la Porta dels Apòstols de la Sevilla costa de vegades de trobar, sembla com la granota que hi ha a la Universitat de Salamanca, que has de buscar-la en aquella decoració i el que la troba quasi bé porta premi, el de la Sevilla li passa el mateix, però aquí a Torrebesses no, perquè el tens a l'altura de la vista. I, de fet, la FECOI, durant un temps, va fer un obsequi, premi de reconeixença i que era reproduir aquest cargol de Torrebesses. Per tant, això és un dels aspectes interessants.
Joan Ramon, però... que ens hem quedat sense temps, parlant de cargols.
Doncs vinga, va, acabem el proper programa, rematem Torrebesses i parlarem dels docs de Lleida.
Sí, em sembla així. Que avui havíem de parlar dels docs...
Però com l'altra vegada ja es va quedar pendents d'això del guaire, que se va quedar al tinter i crec que també valia la pena fer, perquè va ser un cap de setmana brutal el de fa aquest últim, no, sinó el de la setmana passada, i pensava que en justícia calia parlar
que sí, que sí, i escolta, que per això tenim aquesta finestra. Bueno, escolta, la setmana que ve parlem dels docs, sí o sí, eh? Joan Ramon González, que tinguis bona setmana.
Gràcies, igualment, Ricard, i a tothom també el mateix. Ja entrant cap a desembre, això s'acaba ja de novembre.
Totalment. Va, que fem una pausa ràpida i comencem ja la radiografia.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
A Sports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
4 minuts per sobre de 2:15. Comencem la radiografia, com sempre, amb el Xavi Pérez als estudis. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Una mica de fred avui.
Avui sí, eh?
Una mica, no. Ja hora.
Ja tocava, eh?
Sí.
El que passa és que avui és el dia tipus de novembre. Nuvolat, gris...
Sí, sí.
No ha glaçat a la nit, però poc li ha anat.
Poble, va,
dos
altar,
positius, sí, sí. 10 ara, i no té pinta de que vagi a pujar això, eh?
No.
En fi, bueno, és el que toca, de totes maneres.
Tant.
Vull dir, només faltaria que encara volguéssim estar amb els 25 graus de fa 4 dies, eh? Que
sí,
tampoc fa tant,
sí,
eh?
Sí.
En fi, escolta, ara en parlarem, però gran resultat del Lleida llista.
Molt.
Dos seguits.
Llista molt calenta, eh?
Ha fet, sí. El Sergi m'ho ha comentat abans. Jo no tenia constància d'això. Després, amb l'Albert parlarem també d'altres històries que han passat al futbol base, que ja no ens estranyem de res. Però a l'hoquei, no sé si... El que va passar és massa comú.
Hi ha pistes que són molt calentes, com podria ser aquesta, com podria ser la del Reus.
No, però calentes una cosa.
No, però calentes de totes les maneres. I com podria ser la del Girona, també, eh?
No.
Cuidadito.
Bueno, Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volley, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Calenta no, maleducats i violenta.
Ja.
Això anava a dir jo.
Puja el micro, Sergi.
És a dir, el que no pot ser és que el Lleida Llesta sortís escortat pels Mossos d'Esquadra i per la porta del darrere per jugar un partit d'hoquei. Diria el mateix si un equip rival s'ho digués així de l'11 de setembre. Eh?
Bueno,
diria
exactament... Vol dir que no has anat moltes vegades a Reus.
Bueno, val, doncs home, doncs, així hi ha un problema. Així hi ha un problema greu.
No, no, és que hi ha un problema.
Pregunta-li a l'Albert, a veure si és veritat o no.
I sortís escortat per la policia.
Hi ha un problema, està clar. De totes maneres, ens quedem amb els 3 punts, dos partits seguits guanyant, ara ens podem recrear una mica amb el tema d'Europa, perquè la Lliga no està tot fet, però almenys
no,
s'ha fet aquest pas.
Un salt important.
I ara estem enganxats als de dalt, per entendre'ns.
Això és el que no s'interessa.
Albert Escuer.
Dis-me.
Ah, sí.
És pista calenta o no?
No, jo estic amb el del Sergi, home, és mal educada. O sigui, pista calenta és el barri nord quan vull, per exemple.
No, home, no.
O fins i tot Reus. Una altra cosa és tenir que sortir escoltant per l'autoritat. Això ja estem parlant d'una altra cosa. Jo crec que això ja transcendeix a el que és pista calenta o no calenta, no? Vull dir, a mi em va semblar absolutament surrealista, no? I em va recordar èpoques pretèrites quan jo començava en aquest any ofici, que el Llista jugava al pavelló de Bordeta, que entrava en un programa que fèiem a la ràdio els diumenges al migdia, amb un telèfon d'aquells quadrats verds que estava just a la porta del vestidor, no sé si us en recordeu, i alguna vegada havia estat jo en directe allí donant-se hòsties, però manta, no? I pensava que això ja s'havia acabat.
Però
que
tu
no.
Tu ja fent la crònica, que havia violència... Però
jo en directe. Jo en directe veiem com volaven els estics, que sempre he pensat que això de lo que això de jugar amb un pal a la mà, però bueno, això ja seria un altre debat. Jo no podria.
Ja. Bueno, el Lleida Llista que va guanyar la pista del Mataró, 3-4, calcant el mateix resultat de la darrera jornada. Amb hoquei femení ja sabeu que de moment no tenim partits. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va tornar a caure, 65-59 a la seva visita del Perfumeries Avenida, i el Força Lleida, que va encadenar una nova victòria a casa, 88-75, davant del Betis, un partit que a priori jo vaig dir que semblava que fàcil, i vosaltres em vau dir, vigila que potser té trampa.
Sí.
De moment s'ha tirat endavant, i això és bona notícia també, eh?
No, i amb bon joc, vull dir, a veure, l'Albert ho dirà més bé, però jo crec que s'ha tirat endavant amb bon joc i una altra victòria a casa, però el que hem de fer-nos forros una mica també a fora, eh? Veurem què passarà.
Clar. Propera visita a l'Alacant.
La pendent és aquesta, no? És millorar les prestacions, bueno, més que les prestacions, però sobretot els resultats fora. A casa, més o menys, bueno, quan gasta el comodín, ja ho comentàvem fa setmanes, doncs a la primera jornada davant del Tifona, però després... Bueno, pues ens anem afilant. També és veritat que si ara l'encuentra, doncs, bueno, està tenint una altra temporada complicada. Vull dir, encara no hi ha hagut cap partit que ha tingut tots els homes a la seva disposició, no? I això, doncs, bueno, més enllà de lo que implica a l'hora de jugar, és lo que implica durant setmana, no? En un joc com és el bàsquet, doncs haver d'entrenar amb 7-8 tios, doncs això et limita bastant, no? I és per això que jo crec que la mida real del Força Lleida, doncs encara no sabem ben bé quina pot ser per això, perquè encara no hem fet net a nivell d'infermeria. A veure si dimecres ja podem donar un cop de mà a Jaume i David a la pista de l'Alacant i a partir d'aquí, bueno, a veure si podem toquem fusta, encadenar doncs unes quantes setmanes de tenir-los tots al 100% i veurem a veure doncs quines són les expectatives reals d'aquesta Força Lleida. Però bueno, es tracta de treure els partits de casa i el vam treure tu.
Proper partit deia visita cap a Alacant, hores d'ara és com un rival, bueno, no directe, però pràcticament està a dos victòries per sobre, però una victòria a domicili ens vindria de fàbula ara, a Força Lleida.
Jo crec que sí.
Juguem ja passat demà.
Sí, sí.
I afortunadament aquesta jornada intersemanal ens queda fora, jo sempre ho dic, dic afortunadament pel públic, i bé, jo crec que la victòria davant de Betis reafirma que també la línia davant de Guipúscoa i davant de Castelló, és a dir, que el Barris Nord som un altre equip. I sé que vaig dir que era moderadament optimista per Valladolid i van perdre, finalment, per ser ahir la gran bomba és de Valladolid guanyant a la pista d'Estudiantes amb un partidàs en pròrroga, jo crec, Albert, i també sóc moderadament optimista d'Alacant. És a dir, no sé per què, però crec que aquesta victòria fora, clar, vull dir, home, l'estadística és que ara estarem més a prop de guanyar, perquè ara portem algunes derrotes consecutives, sí, és veritat, no? Però sí que és un partit important el d'Alacant, perquè i Alacant sí. Alacant-Llourense, perquè si sumem, ja estem a la pomada de dalt. Si no, se'ns marxarien i sí que aquesta última plaça de play-off estarà molt, molt disputada i molt oberta durant tota la temporada, però sí que es comença a trencar la classificació i aquests partits de Alacant-Llourense són importants per mi.
Sí, a part és una pista, doncs, home, és complicada, és un molt bon equip, però també és veritat que és una pista que els dos últims anys l'hem tingut per guanyar, tot i que van perdre. Fa dos anys recordo un triple de Rosa que no entra i l'any passat un triple de Vucetic que no entra. A més, el primer partit postcarrera.
Correcte, veus? El primer postcarrera.
Sí, era el primer partit postcarrera i anàvem una mica a l'escorxador i no només no va ser un escorxador, sinó que això, que vam tenir posició per guanyar el partit. Aleshores, bueno, és complicadíssima, perquè és complicadíssima, a part hi ha una rivalitat històrica ja amb l'Alacant des de temps immemoriables, però bueno, també crec que és una bona oportunitat perquè a Valladolid és cert que no guanyem, però l'equip va competir. Que un dels problemes que teníem moltes vegades la temporada passada ja no és guanyar o perdre, sinó que hi havia partits que l'equip no competia. I aquest any, de moment, a fora, hi hem anat a pistes difícils, també van competir a la pista de Sant Pablo Burgos, sense Vega i sense Hasbro, per exemple, doncs, bueno, l'equip va estar allí, i jo crec que és una molt bona oportunitat doncs, per trencar ja aquesta ratxa lluny del Barris Nord, però serà complicat, eh? Com tots els partits, només has de mirar resultats. Mm-hmm. Això de l'Alep Oro aquest any és una autèntica bogeria.
Però Burgos està fora, eh? Burgos sí que està molt fort.
Sí, en principi Burgos i Estudiantes són els dos que haurien d'estar dalt, però bueno, mira, i Estudiantes, que semblava que ningú volia guanyar el partit. Estudiantes el té, està a dos amunt, feia un minut i mig, falla tres tirs lliures Carrera, falla dos tirs lliures Wintering, falla un tir lliure Francis Alonso, que és un tio que està amb un 95% d'efectivitat de la línia personal i semblava que ningú volia guanyar, no? I bueno, mira, va aparèixer el nostre amic Devin Smith amb un triple estratosfèric i després a la pròrroga va estar més sense el Valladolid.
Albert, un oient ens envia un missatge ara que diu que també recorda això que has explicat del pavelló de la Bordeta, perdó, que tiro uns minuts enrere, i també diu que recorda que allí jugava l'Albert Folguera.
Sí, sí, clar, clar. Bueno, és que t'estic parlant de finals dels 80.
Clar.
O sigui, t'estic parlant de fa molts anys.
Història viva,
89, 90.
Molt bé.
Sí. No, els partits eren tots calentíssims. Jo flipava, a part era un pipiolo que acabava de començar amb aquest ofici, partits d'hoquei no n'havia vist mai cap, i jo al·lucinava, perquè, mare de Déu, hi havia soroll molt sovint. Afortunadament, això ja és història. Bueno. Ja són només històries de l'abuelo Cebolleta i només puntualment hem de parlar de casos així.
Vanessa Ortega, que vosaltres us en veu anar a la pista de... No, veu rebre el líder, 0-3 al final, eh?
Sí, bueno, era un resultat ja esperat, ja us ho vaig dir, el que passa que els partits s'han de jugar.
Evidentment.
I res, és evident que el Sant Pere i Sant Pau està per sobre de la resta i ho va demostrar. I nosaltres, malgrat no ho pugui semblar el resultat, no va ser un mal partit, el que passa que nosaltres hem de pedalar i hem de treballar ara amb la plantilla que tenim.
Ja, clar, ara tindreu dos partits seguits amb els de dalt, ara heu jugat amb els líders, la setmana vinent aneu a Xàtiva, que són els tercers, per tant, partit complicat suposo també.
Sí, però bueno, són partits per nosaltres que sabem que d'inici no som els favorits, però que ens serveixen també per treballar i per enfrontar-nos el dia 9 de desembre contra el Barça, que aquest sí que és un partit que nosaltres hauríem de guanyar per tenir la salvació més a prop.
Ja. Esteu a 3 partits d'acabar la primera volta.
Sí, és que la nostra lliga ja sabeu que és bastant curta. Vull dir, nosaltres la primera d'abril l'haurem acabat. Si tot va com està ara, doncs nosaltres estem cada vegada més a prop de la salvació, perquè per sota tenim Roquetes, que està a 8 punts de nosaltres, per tant, serien 3 partits. Molt malament se'ns hauria de donar per no salvar-nos, però bueno, s'ha de jugar fins al final.
Baixen 2?
Baixen 2,
i no, sí. No promociona ningú, eh?
O sigui, sí, promocionen...
Per baixar.
No, hi ha promoció. Vale. És descens directe i ascens directe de primera nacional amb una fase
de descens. Bueno, és veritat. El Roquetes i el Tenerife estan despenjadíssims amb 0 i 1 punt respectivament. Però, bueno, és el que dius, eh? Guanyar 2 o 3 partidets més, doncs et dona ja una certa tranquil·litat, eh?
Exacte. Això és el que estem treballant i amb això hem de treballar amb el que tenim. Vull dir, al final els equips cada any són diferents. Ens hem d'adaptar a les circumstàncies i les circumstàncies ara són aquestes i no val de res lamentar-se, sinó que mirar endavant i intentar guanyar.
Molt bé. Doncs el proper partit al Juanjo Garra és d'aquí 2 setmanes.
Sí, pel pont. El tots del... aquells que no marxin.
El del Barça és?
És el del Barça el dia 9. Tots aquells que no marxin, doncs seran benvinguts a Juanjo Garra, que necessitarem que l'afició estigui al nostre costat per guanyar aquest partit.
Doncs mira, ja podeu fer agenda, partit important, el dia 9, dissabte, 4 de la tarda, el Juanjo Garra, que ja sabeu que es pot aparcar a la porta mateix, com el que diu, per tant és còmode anar-hi i es pot entrar gratuïtament. Vinga, va, parlem de futbol, perquè s'estan posant les coses com feien molts anys que no vivíem, per desgràcia. El Lleida Esportiu torna a ser líder del seu grup, perquè han punxat Hèrcules, Europa, el Badalona va empatar i el Lleida va guanyar 3-0. Però és que, a més, com bé deia el Sergi avui a la prèvia, és com el joc que està desplegant el Lleida Esportiu, Sergi, a part de les victòries.
Sí, jo crec que el millor del partit ahir és quan el Lleida no va marcar, que va ser el primer quart d'hora. És a dir, va ser per marcar, i he coincidit per exemple amb Puigolsona, que hem parlat aquest matí. El primer quart d'hora va ser brutal. Així s'ha de sortir un equip del vestidor, no? És a dir, per la dreta, per l'esquerra, canvis d'orientació, buscant triangulacions. A minut 5 va haver un pal de Mateo, va haver arribades a la línia de fons que no van arribar per centímetres a la rematada final, una intensitat brutal. Després l'Andratx va poder refredar el partit amb la lesió del porter, la lesió d'un davanter. Lleida continuava amb un domini total fins que va arribar el gol al 45 amb un gol en planxa de Xuli. Fa la planxa pels vídeos d'animació i també al camp, no? I la segona part ja va ser control únicament a Lleidatà. És un 3-0, a banda del que passarà, és un equip molt divertit, molt vertical, això és molt bo. El que també dona, jo crec que una lliçó de cara al futur. Passi el que passi, i amb l'equivalència de les categories que estic d'acord, el camp d'esports és un camp molt gran, és de gespa natural, ara ja molt millorada, està en 80% del que seria el seu rendiment. I el que volem al camp d'esports és jugar d'aquesta manera. Reitero, guanyem o perdem. Allò de jugar 8 jugadors darrere de la pilota i a pilota parada guanyar partits, doncs jo crec que no quallarà. Que ja no pot tornar a un passat. És d'aquesta manera, futbolísticament, eh? Ja sé que ara estic obrint un debat molt més ampli, no? Perquè és el partit a partit l'important, però sí que és la manera de jugar i el Lleida Esportiu enamore per les seves victòries i també per com està guanyant.
El que és una realitat, Albert, és que segueix anant gent al camp d'esports per sobre del que era la mitjana dels darrers anys?
Sí, perquè ens estem donant compte, doncs, que això va de debò. Són 13 jornades... ja, vull dir, un 40% de la temporada ja coberta, líder amb 3 punts de diferència, màxim golejador de la categoria, segon equip menys golejat de la categoria. Bueno, va de bo, no és allò de, que dius, bueno, casualitat, ja un dia o altre, bueno, això és fictici. No. Vull dir, amb Àngel Viadero al capdavant, doncs aquest Lleida Esportiu està demostrant que és un equip molt sòlid, i això evidentment engresca la gent, perquè com parla sempre, si al final és la mare dels ous, que la piloteta entra.
Sí, sí.
Vull dir, perquè és que no hi ha més. I ara s'està ajuntant, doncs, que no només entre, sinó que a més entre, doncs, d'una forma bonica, no? És el que comentava el Sergi. Bueno, l'equip té una forma de jugar, doncs que engresca, i a més els resultats acompanyen, doncs escolta, fantàstic. I ja, jo voldria ficar en valor un cop més doncs la figura de l'entrenador,
sí,
de Ángel Viadero.
No, jo
ara acabo de fer tres números, són màxim golejador i segon més golejat. I dos de les figures més qüestionades en aquest vestidor han estat precisament Xuli i Iñaki. Hi havia molta gent que Iñaki a la porteria doncs no li feia el pes, doncs perquè, bueno, era molt raro, i hi havia molta gent també que Xuli deia, buf, aquest és un manta, doncs mira, doncs Xuli és el pichichi, ¿vale? I Iñaki Álvarez és un dels millors porters, si no el millor de la categoria. I per què? Doncs perquè ha tingut un entrenador que ha cregut en ells, els ha vist, i ja s'ha pogut treure el 100% de les seves possibilitats.
Ja és el carisma, eh? És algo, jo no havia vist un carisma d'un jugador cap a la graderia. És a dir, Xulei va fer un partidàs, potser va fer el millor partit des que està a Lleida per aquesta confiança, però que és lo de la graderia de gol nord amb Xuli, és entrar dins del carisma que es té o no es té, i aquest futbolista el té de cara sobretot a la gent més jove del camp, que és la majoritària que hi ha al camp d'esports. Molt bé.
Té carisma perquè ha tingut confiança, si te'n recordes a principis de temporada, sí, un dels debats era... És que no tenim gol, és que no anem amb Xuli.
No tenim nou, sí.
Bueno, pues mira, pues igual, a vegades no cal un nou. A vegades pot ser un bon 7, un bon 8, un bon 10, no? És que això del futbol és... Jo crec que la figura de Viadero és importantíssima a l'hora de ficar en valor aquest jugador.
Total, no, però és de ficar en valor a l'equip i des de la normalitat jugar de la manera que estem jugant.
De totes maneres, Xavi, sigui com sigui, final de novembre i estem a 11 punts de la darrera plaça que dona accés al play-off d'ascens.
No, s'ha de dir que les coses malament.
Ja tens una tranquil·litat, eh?
Un coll important, home, i no sabria ficar malament per no poder fer la promoció, però el que passa és que, bueno, aviam, jo abans li comentava al Sergi, amb tots els respectes, és l'Andraix.
Sí.
És com l'altre dia el Torrent, és que, ojo... Que sí, que són els que hi ha, amb aquesta divisió, sí, vale, molt bé, vale, però això a mi me diu algo quan veurem un que s'assembli al nostre i que jugui en un camp com el nostre, llavors veurem què passarà.
N'hi ha algun que tingui el camp com el nostre grup?
L'Hèrcules.
A part de l'Hèrcules.
Veurem aquí.
Bueno, sí, però al final, i això ho hem comentat més d'una vegada, jo sóc dels que pense que al final tu els objectius els assoleixes davant el Torrent, davant l'Andraig.
Sí, clar.
Vull dir, si tu fas els deures amb els equips que teòricament has de guanyar, després te pots permetre perdre plumes pues, amb l'Hèrcules, amb el Badalona, o amb els que estan a
dalt. Veurem nosaltres què fem al camp de l'Andraig.
I que els partits que ha de guanyar els guanya.
Bueno, veurem què farem al camp de l'Andraix.
Bueno, recordo altres anys que ens
lamentàvem... Els partits de fora no han sigut tan bons.
Recordo altres anys, entenc el que diu l'Albert, que ens lamentàvem d'aquells punts que anàvem perdent amb els de baix de tot, que són els que feien mal al final.
Tots fan mal, els punts de dalt com els de baix. El que passa és que, aviam, mirem els partits que hem jugat a fora, tampoc no han sigut tants partits de coets, eh?
Oh, pues imagina't els altres.
Jo crec que al camp de Sant Andreu van fer un gran partit, eh? Però reitero, si haguéssim guanyat a l'Andraig 1-0 jugant d'aquella manera industrial, pesada, et diria, bueno, sí, però és que estem jugant d'una manera molt divertida. I el que ens agrada és la manera de que està jugant el Lleida. Després, evidentment, podem guanyar o per perdre. El camp del Penya Independent serà molt complicat perquè el camp igual i tot. Però per fi s'aprofita el camp d'esports i per fi estem jugant amb el camp que tenim, entrant per bandes, centrades, rematades...
Qui és el Penya Independent, Sergi?
No es coneix ningú,
No, Penya Independent, quin és el camp?
Però ningú, jo només preu cap equip. El Penya Independent és un equip d'Eivissa...
Sergi, està... això et dic, és a Eivissa, eh?
Sí, Eivissa, al sud de l'illa.
No, qui és volia dir que on tenia el camp.
Però és que el penya independent, l'Andraig, el Torrent, l'Alzira i els que vulguis han fet els mateixos mèrits que ha fet el Lleida.
Correcte.
Per tant, a segona
red,
estan a la mateixa categoria. I per tant, aquests són els rivals. I són els rivals els que has de guanyar si vols aconseguir alguna
cosa. I portem 20 anys.
És que l'any passat els rivals eren els mateixos, la categoria era els mateixos. I amb aquesta alçada estan ben decents.
Albert Escuer, estaves al municipal de la Bordeta aquest cap de setmana veient un partit d'infantil o t'ho han explicat?
M'ho han explicat.
Bueno, sí. No, dic això perquè aquest cap de setmana s'ha hagut de suspendre, amb bon criteri crec, al final, un partit d'infantils B, O sigui, el Bordeta B amb el Tàrrega B.
També un camp calent.
Que això de l'ABC, però ja sabeu, que al final l'A són els bons, el B són els segons, i així tirant enrere. Perquè resulta que un jugador del Tàrrega va fer una entrada, doncs, suposo que...
Això és molt discriminatori, que l'A són els bons. El B. Abans se feia per edat.
Això ho diu, però avui en dia no funciona així, Sergi. L'A és l'A, i el B és el B, i el D és el D, i el G és el G. A més, els de l'A en molts llocs ni paguen, que aquesta és l'altra història, però és igual.
No,
però no va per aquí.
Un jugador del... Quin és? El Barça, que és l'A o B?
No, el Barça, curiosament, igual que el Madrid, suposo, tenen molt poc, tenen igual un o dos equips per línia i s'ha acabat.
Ja.
O sigui, no tenen aquestes barbaritats. Bueno, que un jugador del Tàrrega va fer una entrada lletja amunt de la Bordeta i el pare del jugador, que va rebre la falta, va saltar al camp i va donar una empenta al jugador que li havia fet la falta al seu fill. I a partir d'aquí, doncs, com que els pares, n'hi ha alguns que són polvorilles, doncs a partir d'aquí ja es va liar tota la història. L'àrbit, que a més era jove, devia de veure el percal i va dir, escolta, aquí suspenem i ja està. Albert, bueno, això per desgràcia és tremendo que passin tres jugadors, però que saltin els pares al camp, déu-n'hi-do, eh?
És que la imatge surrealista, que a mi m'expliquen, és que tot comença, doncs, bueno, doncs una pica baralla entre jugadors, hi ha una entrada una mica forta, tal, doncs el que passa, bueno, no passa res, salten els pares, se lien els pares, i són els jugadors, i recordem que infantil bé, per tant, més enllà de que siguin bons o dolents, normalment en B també són els de primer any, cada categoria té dos anys, normalment els B són els de primer any, o sigui, estem parlant de nens de 11 anys, 11-12, acaben separant els pares.
Això és la vergonya número 1.
Llavors, és terrible, però és que aquest cap de setmana hi ha hagut un altre episodi que llegia a xarxes, un entrenador del Maristes de futbol sala, que explicava, doncs, bueno, un partit aquest cap de setmana i, bueno, la gent de fora, doncs, tota l'estona, doncs, insultant a l'àrbitre, insultant als jugadors del Maristes, tal. I un jugador de l'equip de fora, infantil també, o sigui, de la mateixa edat, es va parar, es va girar cap a la grada i li va dir als pares, voleu fer el favor de callar?
Els seus pares? Bueno, els seus, vull dir, els del seu equip, eh?
Sí. No, jo he viscut algun episodi així, al futbol base, dels mateixos crios girar-se cap a la grada i dir però què esteu fotent?
Sí, que els nens ens estiguin ja cridant l'atenció vol dir que no anem bé.
Els pares a 100 quilòmetres de cada jugador dels seus fills.
És tremendo. Hi ha gent que va als camps de futbol a pegar-se.
A provocar.
Però això és tremendo. Albert, m'explicaven aquest cap de setmana que els àrbits grans ho estan deixant i per això hi ha tant àrbit jove arbitrant partits que potser no li tocaria encara per edat, perquè ara els hi fan declarar el que cobren els àrbitres i que hi ha molta gent que no fa la declaració de la renda, però que al tenir un ingrés, per petit que sigui, d'una segona empresa, per entendre'ns, és obligatori llavors fer la declaració de la renda i que no els hi surt a compte.
Sí. Bueno, és que jo crec que això dona per fer una tertúlia monogràfica i parlar amb la gent del comitè i parlar de la federació, perquè realment és un problema molt important que tenim ara amb l'arbitratge, perquè és veritat que cada vegada n'hi ha menys i cada vegada són més joves, que hauria de ser una molt bona notícia, però al final, i ho estic visquent tots aquests dos anys,
hauríem de començar clar, amb...
juvenil preferent, ja estem parlant de tios de 18, de 19 anys que arriben al camp en cotxe i veus que l'àrbitre en té 16 o 17.
Clar, és que no pot ser.
Sí, cada vegada hi ha menys.
No, jo t'ho dic perquè sí que els àrbitres comencen amb 15 o 16 anys i bé que haurien de començar a futbol 7 durant 2 o 3 anys per foguejar-se, no ficar-los ja amb cadets i juvenils.
No, però és que cada vegada hi ha menys hasta professionals, eh? Parlem de professionals.
Vanessa Ortega, escolta, el vòlei, el tema d'àrbits, hi ha vocacions o també aneu malament d'àrbits?
No, si sempre tenen el mateix.
Ah.
Sí, home.
Malament.
També.
Anem molt malament, malament. Però partint de la base que, evidentment, els altres esports que no són futbol no estan igual de ben pagats que el futbol.
Ja, imagines. O sigui,
perquè mantengueu, quasi un àrbitre d'infantils cobre el que cobre un àrbitre de Superliga 2 a volei. A veure si ens entenem, vull dir que encara és pitjor.
O sigui, ha de ser molt vocacional, eh?
De tota manera, estic una mica contrariada amb això que has dit, perquè parlem de professionalització de l'esport i quan els hi toquen la butxaca llavors no volem ser professionals.
No, sí, no, sí. Bueno, doncs... sí, però és que a mi em parlaven que llavors el nivell de retenció del que se'ls hi queda no els hi surt a compte. O... Jo desconec les xifres, però jo sí que he observat que els camps d'uns mesos cap aquí ha baixat molt la edat dels àrbitres que jo veia fins ara. Els grans no hi són. No sé si
bueno,
és per
llavors
això.
Has de jugar amb la retenció de l'IRPF i que et retenguin una mica més, llavors no hauràs de pagar tant,
ja.
O no hauràs de pagar.
Jo només et dic que jo és el que he observat. Això funciona així.
L'altre dia, en un partit professional, els àrbits feien publicitat perquè la gent s'apunti a ser àrbit.
Ah.
Atenció al tema, perquè no n'hi ha. Cada vegada n'hi haurà menys.
Clar. Vanessa Ortega...
És un debat que dona per molt, perquè al final l'arbitratge molta gent s'ho ha pres com un sobresou. I ara doncs, que s'està doncs, regulant i legislant tot, bueno, doncs, a alguns doncs, no és que no els hi surti rentable, però és que bueno, doncs, al final
no els hi surten a compte.
500 euros, el que et diuen alguns és jo no me foto aquestes maixacades que me foto cada cap de setmana.
Bueno, doncs parlem-ne un dia. Albert Escuer, Vanessa Ortega, Sergi Torre, gràcies.
Sí. Bon cap de setmana.
Adéu, bona setmana.
Adéu.
Xavi, com sempre, un plaer que estiguis aquí als estudis. Bona setmana.
Igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues demà, 12:20, com sempre des de Lleida.